L'hora de la gent gran.
Avui farem un programa especial. Permeteu-me la introducció enfocada en part en aquest programa. Com combatre l'aïllament social, l'edatisme i la soledat. Quan parlem d'aïllament social i edatisme i soledat, no parlem d'idees abstractes, parlem de persones. Parlem de mirades que es perden, de silencis que pesen, de mans que ja no troben altres mans. Parlem d'històries de vida que massa sovint queden arrancorades. És cert que tot està escrit i analitzat, però cap estudi pot explicar el buit que deixa la solitud ni la ferida que provoca sentir-se menys per la pròpia edat. Aquest repte és immens, però també ho és la nostra capacitat d'estimar, d'acompanyar, de fer lloc. Avui som aquí perquè no volem resignar-nos, volem ser útils, pràctics, resolutius, però també volem ser humans. Creiem en les mesures que neixen del cor, de la participació sincera i de la voluntat d'escoltar-nos. Aquesta taula redona és una invitació a obrir-nos, a compartir vivències, a reconèixer-nos en les emocions dels altres, les vostres opinions, les vostres experiències i el vostre sentiment són el centre d'aquest espai. Junts podem construir un entorn on ningú quedi a fora, on tothom se senti vist, escoltat i necessari. Avui tenim tres personatges que tenen aproximadament la meva mateixa edat, que tenen les mateixes inquietuds, que tenen els mateixos problemes, les mateixes necessitats de dir les coses i que d'alguna forma vull que reflexionin coses que jo reflexiono per a veure si jo sóc un bitxo raro o està compartit o aquest mateix sentiment que jo tinc el teniu vosaltres també. Els tres personatges en qüestió són Teresa Soler, ja coneguda amb aquests medis.
Hola, bon dia.
Dolors Morgadella.
Hola, bon dia.
I Mercè Pastor.
Bon dia.
Persones amb inquietuds, persones amb experiència, persones amb una edat suficient com per transmetre el que d'alguna forma volem transmetre ara i que parlem entre un col·lectiu que més o menys ens entenguem. Jo sempre dic una cosa, de que el que jo parlo, del que jo afirmo, de les reflexions que jo faig, no estic parlant de que això sigui 100% d'opinió o 100% d'acord o desacord. Cada un té el dret a pensar i a, d'alguna forma, creure en el que està fent. Però jo, no sé, tinc una sèrie d'inquietuds que, d'alguna forma, vull transmetre aquí. Estem en plena activitat a l'esplai, activitats enfocades a que la gent participi, a que la gent es distraigui, a que la gent deixi de pensar potser altres factors. Vull dir, activitats que distreuen a la gent de la nostra edat, perquè la societat d'alguna forma considera que és bo que fem aquestes coses, no? Que fem coses que ens distraiguin, que ens motivin, que ens facin transmetre certes il·lusions, com per exemple, dius, pues, ball en línia, sevillanes, consells o participar en opinions amb altres persones, un dinar de Nadal amb el que fem una convivència social, teatre, tallers de guitarra, cinefòrum, etc. Tenim un programa que abarca quasi bé tot el mes de desembre i dos dies del mes de gener, perquè el dia 3 i 4 farem els pastorets, els únics pastorets que es fan a Calella. O sigui que en aquest sentit nosaltres ens hem resistit i diem continuem fent els pastorets perquè és tradició. Però anem a veure. Jo personalment no em sento del tot satisfet. M'agrada fer aquestes coses perquè veus que la gent disfruta, està contenta, participa. M'agradaria que participessin més gent de les que d'alguna forma participem, perquè això es limita al 20 o al 25%, dels que són socis de l'esplai o de la gent gran, si abarquem tota la gent gran de Calella, no arriba al 10%, el qual vol dir que hi ha un 80 o 90% de persones grans que potser no estan suficientment motivades per participar en aquestes accions. Però independentment d'això, jo no estic massa satisfet de dir Ai, com ho diria jo? Com ho diria jo perquè la mantingués una mica tothom? Els governants, les fundacions, com és en aquest cas la Caixa, els interessa que nosaltres fem aquestes coses per tindre-nos distrets o estem caient en una... No dic una trampa, eh? No dic una trampa. Estem caient en un programa amb el que el 25% de la població, que són més de 60-65 anys, doncs deixin d'alguna forma de no intervindre dintre de les decisions, que es distreguin, perquè les decisions molt les prenen uns altres. Quan dintre de la Constitució diu que tenim el dret nosaltres de participar amb les decisions que afectin a una societat i que ens afectin a nosaltres. No sé si estic caient en aquest programa una mica governamental, a nivell nacional, a nivell de Catalunya, i potser no estem arribant al fondo de la qüestió, que d'alguna forma està resumida amb la soledat, amb l'edatisme i amb l'aïllament social. No sé, Teresa, què n'opines d'això?
Bé, en primer lloc, jo penso doncs, que sí que hi participa poca gent, però aquí hi ha dos vessants. Una, la gent que participa en totes aquestes activitats d'una manera activa, i després la gent que ve a veure'ns. Vull dir, hi ha dos vessants, no?, de persones, els que ens venen a veure i els que fem possible aquestes activitats. Llavors, que si això pot ser... una trampa. Bé, jo crec que sí que interessa que estiguem distrets. També hi ha molta gent doncs, que no té ganes de participar i com que és voluntari, tampoc els podríem obligar, no?, a que participessin. I mantenint-nos distrets, home, millor que estem distrets que no que estem a casa tristos, no? Danyo, no sabia què dir-te. En quant a si és una trampa o no, bueno, jo ho deixaria anar a l'aire, no? No sabria què dir-te exactament, si ho és o no.
Profunditzarem amb exemples.
Correcte.
Dolors, quina és la teva opinió general?
Bueno, jo crec que la gent hem de sortir, no crec que hem de sortir, que la gent hauríem de tenir fites per anar-los a complint i anar-los a fent i il·lusions per anar fent també. Però jo crec que molta gent està a casa sol, moltíssima, tot i siguent que pot ser que sigui soci de l'esplai, però continua estant a casa sol.
Mercè.
Home, si volem profunditzar una mica, jo quan vaig començar a l'esplai només es anava a jugar al dominó, a les cartes i alguna classe i teatre, vull dir, no es feia gaire cosa. Vull dir, aquí ens han donat les herramientes, no sé.
Eines.
Les eines perquè nosaltres mateixos, i en aquest cas tu i la gent que t'acompanya i t'ajuda, pugueu fer una activitat que participi tota la gent gran. La gent gran antigament estava molt abandonada, jo ho reconec pels meus pares. Els meus pares no feien res i a més no en tenien un fer-ne, ni tenien un nari. I en canvi ara la gent de l'època que ara tenim l'edat que tenien els nostres pares, sobretot aquí a Calella, tenim una sèrie de centres on podem fer moltes activitats. O sigui, te donen herramientes, eines, i llavors és qüestió de que les sapiguem aprofitar. I jo crec que les l'hem sapigut aprofitar, i sobretot a l'esplai, perquè s'ha fet 40.000 coses.
No us heu mullat amb la meva pregunta, eh? No us heu mullat massa. Sou hàbils i no us voleu comprometre.
Home, jo t'ho dic perquè t'animis.
No, si estic animat. Amb el sentit de que ja sé que estem fent coses, ja sé que estem creant una mica d'il·lusions, ja tal, però hi ha alguna cosa més que jo noto que ens falta, que d'alguna forma és com si ens haguessin organitzat i ens haguessin programat precisament per això, quan ja fa anys que sabíem que anàvem de cara amb aquest model de societat. Recordeu que l'any passat, quan fa anys, no l'any passat dic, fa anys la vida era familiar. O sigui, compartien el mateix a casa fills, pares, nets, i d'alguna forma quan se n'anaven és quan ja es veien capacitats per independitzar-se. Avui dia això ho està passant molt aviat o molt tard. Vull dir, ja no és el mateix el concepte de família. Abans donava la sensació de que els fills es preocupaven pels pares, per ficar exemples, es preocupaven dels pares. Vull dir, ara resulta que els pares s'han de preocupar dels fills amb ajudes econòmiques, amb vivenda, amb ànims, amb moral, amb consells, perquè després pot haver que no trobin feina, que no puguin viure per si mateixos, perquè se separen. Tota aquesta càrrega torna als pares. Amb aquell concepte diu, quan te diuen, ojo, que els fills són per tota la vida, eh? És veritat, ara potser massa. Vull dir, per què? Per què aquesta situació l'han de suportar persones grans que ens han guanyat el dret a poder disfrutar dels nostres recursos econòmics, poder disfrutar del nostre temps i poder disfrutar de les nostres il·lusions? Ho trobeu bé, això?
A veure, és la societat la que ha canviat, com tu molt bé has explicat. La societat ha canviat, ara hi ha una altra forma de viure. Els pares fem de pares eternament perquè ens hem de cuidar dels nets, etc etc. Jo tinc 3 fills i no recordo mai haver portat els meus fills a casa la meva mare perquè me'ls cuidés, ni que els anés a buscar a l'escola, ni que fes totes aquestes coses que estem fent ara. No sé, vull pensar que és una moda, no?, que la gent, la generació que vingui darrere nostra, potser sabrà més dir que no. No sabem dir que no quan ens demanen que fem certes coses, perquè sembla que si dius que no ja no t'estimaran, oi? Vull dir, és una mica un intercanvi, eh? I aleshores, doncs, jo penso que les generacions que venen seran potser, una forma de dir-ho clara, una mica més egoistes i miraran més per fer ells la seva vida del que mirem nosaltres.
Dolors, no sé si tu et trobes en una situació així o tal i que qual, però
jo sóc àvia, àvia. També, vull dir, però a mi m'agrada ser-ho. O sigui, jo sí que vaig deixar els meus fills en els meus pares perquè jo pogués treballar i me'ls van cuidar sempre. Jo vaig cuidar també d'ells durant, econòmicament, durant, bueno, molts i molts anys, quasi tot, diré, des que tenia 17 anys, que els vaig ajudar amb ells econòmicament i ells em van ajudar a mi a tenir el que tenia, perquè si no, esclar, evidentment, jo no hagués pogut treballar les hores que treballava.
Si tu estàs conforme amb aquesta situació de que teva edat has de sacrificar tot això pels fills?
O sigui, estic conforme. Estic conforme.
Aclara-ho, o sigui, això. Ho fas perquè,
jo ho
perquè
faig
moralment...
perquè a mi m'agrada. O sigui, a mi m'agrada tenir els nens a dinar, m'agrada així els veus, perquè si no els veus. Això és també és una de les coses que es creu que no teníem nosaltres, no? Jo, si no venia, si els meus pares, jo no els hi portava els nens, ells venien a veure. Ells venien a casa meu, jo anava a casa seu. Ara, si no venen els nens a dinar, jo estic tota la setmana que no els veig. Vale? Ja són grans també, però bueno. Però vull dir-te que és... Llavors, el que no m'agrada d'aquesta situació, que generalment avui dia també es dona molt, és l'obligació. O sigui, que et posen l'obligació no de tenir-los, has d'educar-los. I llavors això sí que jo no... Per aquí m'hi passo, veia. Això que nosaltres hem educat els nostres fills, i els nostres fills ara que eduquin els seus.
Però pots fer-ho, això, aquesta, revelar-te i dir, bueno, ja que tinc aquesta responsabilitat, els educo?
No. Educar-los, no. Ja ho tenen molt clar a casa meu. Educar-los, que els eduquin ells. I jo els cuidaré, els hi faré tot el que faci falta. Però educar-los, no.
Però, Dolors, tu t'agradaria potser fer altres coses, no? Si tinguessis més temps lliure o no? O t'has limitat amb això?
No, ja m'agrada.
Aquesta és la teva il·lusió de vida?
Bueno, l'il·lusió de vida seria no estar sola, evidentment, no? Però, que era la meva il·lusió, però, bueno, l'estar sola, doncs, me conformo amb aquesta.
Però per què estàs sola, si estàs acompanyada dels teus nets?
Però els meus nets només venen a dinar. Llavors, durant tot el reste del dia, jo des del que m'aixeco al dematí fins a les que me'n vaig a dormir, el resto estic sola. Només tinc els nens a l'hora de dinar. Un el tinc de la 1 a les 3 i l'altre ve a les 3 i 3:45 se'n va a casa. O a les 4, com a molt.
I no et podries programar que estiguessin més amb tu?
No, ells no poden estar.
No poden perquè tenen obligacions ells.
Tenen obligacions. I els meus fills també, clar. La meva filla, bueno, jo el meu fill el tinc lluny, vull dir, no puc. Però la meva filla, que és la que està aquí a Calella, és clar, ella no es pot, no pot deixar la feina, no pot deixar el meu gènere, no pot deixar tampoc. Vull dir que, esclar, les coses, la vida és com és, vull dir, no pots canviar segons què, ho pots millorar o intentar campejar, però no, a vegades no pots trencar-ho de cop.
Bueno, el cas de la Dolors és un cas molt habitual, no? Allà arriba un moment que potser dius que la teva pròpia consciència et fa que tu tinguis aquesta obligació. Quan jo de vegades penso de dir, bueno, per què et cases i per què tens fills? Perquè te'ls cuidin altres. Això són responsabilitats que tu adquireixes amb tu mateix, no? Una cosa és favors puntuals amb circumstàncies i una altra cosa és que creïs l'obligació amb una tercera persona de descarregar aquesta responsabilitat amb aquesta tercera persona. Mercè, quina és la teva opinió al respecte?
A veure, el meu cas és diferent, perquè jo no tinc nets. Llavors, els meus fills són de la generació anterior a la d'ara, no? Ja tenen vora 50 anys, vull dir que van viure quan eren jovenets. Jo els pares no, tampoc els hi he deixat mai, a no ser que anàvem a dinar tots o anàvem d'allò, però tampoc, perquè en aquell cas eren ells que treballaven, no jo. Llavors, els meus fills afortunadament han tingut sort, s'han preparat per la vida i tenen feina i treballen i es guanyen molt bé la vida. Per tant, que de mi dependent ni jo d'ells estem. Ells, si jo tinc algun problema i truco, ipso facto venen a casa. Vull dir, això estic segura i m'ho han demostrat. Però si no, ni truquen ni venen. Vull dir, si no truquem vol dir que tots estem bé. Saps allò de si no hi ha notícies, són bones notícies. Doncs pues així.
Això t'agrada? Que no es preocupin més per tu?
Sí que es preocupen, però ells estan amb lo seu. A més, ja estic acostumada amb això. De que jo sempre m'he tingut que espavilar sola, inclús quan estava casada, ja ho saps.
Vull dir que no. Et preocupes pels teus fills?
Sí, home, si un dia te truquen i diuen no em trobo bé, llavors jo ipso facto vaig cap allà. Això sí.
Perquè tu vius sola, tu vius sola.
Sí,
no?
A més, vull dir, un és escalador, quan diu ens anem a escalar no sé d'on hi ha el meu cor, Dios mío, que venga, que vuelva, no?
Sí, t'has conformat amb aquesta situació. Els
jo
teus
sí.
Fills són feliços, vull
jo,
dir, només truqueu
bé.
Quan tal. Bueno, és una altra forma d'acceptar aquestes coses,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè, a més, si tu poguessis, bueno, ara ja estem en una edat que cada vegada és més complexa, no? Si tu poguessis, treballaries, Teresa?
Pues, si fos possible, sí. No m'importaria. Gran part de la meva vida ha estat el treball i de cop i volta, quan et jubiles, ja sembla que ja no serveixis per res, no?
Llavors, tens aquesta sensació?
Sí, et queda aquesta sensació. A part, pensa que, clar, que ja no solament és el treball, són els companys de feina, totes les relacions que tens a l'entorn de la feina. Quan et jubiles, doncs encara et veus alguna vegada, però després tot això va quedant lluny i et queda sol, no?
I per què no vas continuar treballant?
Doncs mira, perquè no era possible. T'has de jubilar, et jubiles i no vaig tenir l'oportunitat de poder treballar.
I per què et conformes? Vas insistir? Vas demanar de continuar
sí,
treballant?
Sí, vaig insistir i vaig demanar. Però bueno, jo diria que aquí hi ha dues coses, conformar-se o acceptar una realitat, no? I en el meu cas vaig acceptar doncs, bueno, que ja no tocava treballar, i que, però sí que m'hauria agradat, segurament hauria seguit treballant uns anys més.
Perquè tu consideres que els que et van substituir a tu ho feien millor que tu, perquè eren més joves?
No.
Bona resposta.
No, ja et diré per què, perquè tota l'experiència, vull dir, a veure, tu pots sortir directament de l'acadèmia o de l'escola, no?, fer les pràctiques i bueno, i tu agafes, suposo, com ho vaig agafar jo en el seu moment, amb molta il·lusió, veritat, però després la realitat és completament una altra. El que t'ensenya és el dia a dia, i jo, doncs, que soc auxiliar de clínica i cuidava malalts i cuidava a persones, pues, clar, aquestes persones que tu cuides són les que realment t'ensenyen molt, no? I és molt important, el que trobo a faltar a vegades en el jovent, no en tots, és el tracte humà, no? O sigui, tenen molta teoria, però no tenen pràctica.
I quines raons et van donar quan te van jubilar? Que sobrava personal?
Pues, bueno, no exactament, vull dir... ja tens 65, t'has de jubilar, és com... A veure, jo penso que la gent de la meva generació, no sé vosaltres, ja ho teníem tot estipulat, no?, el que havíem de fer a la vida. Vull dir, bueno, tenies un nòvio s'anava a la mili, quan tornava de la mili, que ara no n'hi ha, doncs, quan tornava de la mili, llavors et casaves, i després, quan portaves un any casat, ja et preguntaven, i encara no tens fills, no?, perquè es donava sí. per... I tu, que com una angoixa, no?, perquè, ai, que no tinc fills... M'entens? Que volia, tot estava com molt estructurat, i llavors treballaves i arribava un moment doncs que també et jubilaves, no? Llavors jo crec que amb 65 anys et dius, ho has demanat, sí, però no m'haurien agafat enlloc. Sí que hauria pogut fer algun voluntariat, però vaig voler fer un abans i un després. Són molts anys cuidant gent gran, cuidant malalts, i també doncs, a vegades necessites canviar una mica, no? I fer altres coses.
I tu, Dolors?
Jo com hagués continuat treballant, evidentment. Passa que jo era autònoma, he sigut tota la meva vida autònoma.
Quin tipus de negoci tenies, empresa?
Bueno, jo primer era vaig ser peluquera, durant molts i molts anys a Caldes. I llavors aquí vaig posar una botiga de mobles, d'aquest moble colonial que ve d'Indonèsia i aquests països. I llavors m'agradava moltíssim, perquè a mi m'agrada molt la decoració, i si no hagués sigut per les estitjoses crisis, doncs hagués continuat, evidentment, continuaria,
Continuaries ara?
Si ara...
I per què no ho fas?
Perquè ara no tinc ni els diners suficients, ni em veig un cor no em veig un cor de posar un negoci que no saps com per allà on t'anirà, no? I que, esclar, ja l'edat tampoc...
Sí, un problema econòmic i un problema de situació actual.
Situació actual, clar, que tu has d'agafar una... Per exemple, jo per posar doncs, una botiga de mobles, evidentment de peluquera no podria pas fer-ne perquè no tinc les mans per poder-ho fer, però d'una botiga de mobles hi tornaria de seguida. El que passa que has d'agafar un local, els locals aquí a Calella, al carrer Església, valen un paston. Què passa? Trobar-lo, fer-ho, anar a Indonèsia a comprar, jo no sé anglès, clar, tot és un món molt complicat. T'han de fer containers, els has de tenir un lloc per poder-los deixar, abans no els poses a dins de la botiga, has de tenir un magatzem, és un món que el vam aconseguir crear amb el meu marit i llavors, doncs, bueno, perquè jo vaig deixar de fer de bloquera a Caldes i vaig venir aquí a treballar a la botiga de mobles, tot perquè jo pogués viure a Calella, doncs, no?
Però tu tenint un projecte, pensant que tens un projecte professional, una possibilitat de donar feina a una o dues persones, de tindre en valor el que tu estàs fent, vas anar al banc a demanar un crèdit?
No.
No se te va ocorrer ni provar-ho, no?
No. Bueno, és que saps què passa? Que, clar, quan em vaig... Jo no em vaig jubilar. Jo vaig deixar de treballar a 62 o 63 anys. Vam tancar la botiga i ja es va acabar. Llavors jo vaig continuar cotitzant fins a 65. Clar, els primers temps que te jubiles, oi, que bé, no? Sembla que tinguis vacances, per dir-ho. Quan fa un any que tens vacances, doncs aquelles vacances ja no són vacances. I es va complicant i llavors vas buscant altres... Ja vaig buscar altres coses, llavors me vaig posar... Jo no em havia agradat mai cosir, ni havia cosit mai, doncs vaig anar amb una botiga que es van obrir, llavors jo vaig anar allà, vaig ensenyar a fer ganxet a la gent, llavors a mi em van ensenyar a cosir, ara faig patchwork... Vull dir, jo m'he anat fent coses perquè jo manualment doncs, sempre he fet moltes coses així.
Però tot per iniciativa personal, sense cap tipus d'ajuda.
Sense res, tot
I tu,
per soleta.
Home, a mi també em van obligar a jubilar-me, jo hagués continuat treballant. El que passa que, esclar, ja han passat 10 anys o 11 i, sincerament, ara ja no en tornaria, no? Però sí, em van obligar, a mi m'encantava la feina. I em van obligar perquè jo vaig demanar de seguir, però resulta que era una època que arribava gent de fora. I els resultava més econòmic i més pràctic, perquè era una clínica privada. O sigui, no era...
Però tu eres infermera, no?
Sí, de la Dexeus.
I no dius que hi ha una gran crisi d'infermeres avui dia aquí a Espanya?
Va haver-hi una època, ara no ho sé, ara estic una mica desconnectada de tot això, però en l'època que jo estava sí que hi havia una gran crisi, però va arribar molta gent de Sud-amèrica, van arribar moltes, i moltes que van començar a
treballar... Estaven millor preparades que tu?
Bueno, i cobraven menys. Sí, no, preparades igual. Evidentment, suposo que es devien reciclar quan arriben. Normalment tothom s'ha de reciclar quan arriba. Però bueno, cobraven menys i, bueno...
Quina excusa et van donar per dir que...
No, que ja a los 65 anys una se té que jubilar. Has arribat a l'edat de la jubilació i punto pelota, ja està. Tenies que...
També, a veure, no? si ho fiquéssim tot en valor, com fan ara, vull dir, tot el que es fa té un valor, no? Té un cost, té uns beneficis, tal i que qual, no? El 33% de la gent gran fa voluntariat. Vull dir... Això, si ho fiquéssim en valor, són milions i milions d'euros perquè aquesta feina que fas tu no la fa un altre que cobraria, no? I al mateix temps també jo penso, li estàs fotent un lloc de treball a una altra persona? Vull dir, si hi ha 2 milions i pico de parats encara, que vés a saber si és veritat, se suposa que són més, vull dir, a lo millor si no hi hagués voluntariat, aquests treballarien. Estàs creant una generació de gent que no pot treballar, que es conforma amb no treballar, una subvenció i viure. I els voluntaris, pues, resulta que a vegades em fa pensar, són reflexions meues, no som una mà d'obra explotada?
Però depèn per què.
Home, espera't, que t'has colat. Teresa, vull dir, tu ho fas amb molta il·lusió, ho fas amb moltes ganes, ho fas perquè vols, sí. Però una vegada et comprometes a fer un voluntariat, dius, no hi penses a vegades que dius, no és una feina com una altra?
És una feina com una altra, clar que sí, i d'alguna manera doncs, la fas amb molta il·lusió. Però clar, pensa que una persona voluntària no cobra ni se li ha de pagar la seguretat social. Tota aquesta gent jove que estan parades, si fessin o fessin alguna cosa, com deies, no els hi de, com si els hi prenguéssim els llocs de treball, vull dir, jo crec que això no és comparable perquè una persona doncs, que és voluntària, ja et dic, no cobra i ni té seguretat social ni se li dona cap incentiu.
Els que estan parats, els que estan parats podrien fer de voluntaris, no?
Sense cobrar?
No, crec.
Que no cobren. No, ja cobren. A veure, que no cobren.
Bueno, vols dir els que cobren algun tipus d'ajuda?
Perquè no fan voluntariat.
Que si fessin fer voluntariat com el que ha fet algun delicte que fa serveis socials, no?
Ara potser no ho fan perquè es considera aquest que fa de voluntari l'han forçat i fa perquè ha fet un delicte, no?
Exactament. També hi ha gent jove voluntària, eh? Ves a Creu Roja i ves a Puestos, sí, que també allà ara no sí, els tirem a tots sí. per terra no, perquè no seria just.
Parlo d'aquest 30% que són de la nostra edat.
En general.
Però vull dir, clar, és el que dius, et jubiles, jo hi que ve, no t'has el despertador, ja el treus de l'habitació, ja és la teva vida és una altra, però la que portes un temps, si tens la sort, com és el cas nostre, d'estar bé de salut, doncs necessites omplir aquest temps i una de les formes que tens, ja que no pots accedir quan estàs jubilat al mercat laboral, encara que hi ha fórmules com la jubilació flexible, que un pot treballar unes hores i t'ho descompten de la teva jubilació.
Si tens feina.
Si, quan trobes una feina i que et vulguin, no?
I que et vulguin.
Però penso que en realitat està molt, molt valorada la titulació i la universitat i tot això, i no està valorada l'experiència, penso. I no tenim el lloc que ens correspon en aquest sentit.
Però quan tu fas de voluntària, que som molta gent, de dir, per què no et valoren més? De dir, si és una feina necessària, perquè si no la tindria que fer un altre, i li dones el valor d'aquestes hores que tu li dediques, per què d'aquestes hores no són reconegudes per l'Estat? Per exemple, amb ajudes fiscals, per exemple, que ara és una de les coses que estem lluitant, que ja s'havia lluitat i es va ficar en un calaix. De dir, per què, si tu demostres que fas unes hores diàries, setmanals, anuals, amb una feina que és necessària, perquè molts puestos reclamen voluntaris, no els reclamen per estar allà sentats, els reclamen perquè necessiten que una persona gratuïtament estigui fent la feina d'un altre. Per què no està reconegut això? O, si no es considera això, per què no els parats fan voluntariat que per això cobren? O cobren només per estar a casa. Vull dir, no notes que
vols
aquesta...
Vols dir que d'alguna manera està molt mal organitzat o desorganitzat, diríem, clar que sí, perquè podria ser doncs, que els parats també fossin, ajudessin i que les persones voluntàries tinguessin algun tipus d'incentiu, que jo crec que si hi hagués algun tipus d'incentiu encara hi haurien moltes més persones voluntàries, no?
Jo més que res em refereixo a que dius, si tu cobres una subvenció, estàs obligat a compensar-la, aquesta subvenció, no?
Però per això que et donin una feina.
Espera, no, però vull dir la feina, per exemple, de voluntariat, no? De dir, si tu cobres, tens que justificar una mica aquest cobrament. Si tu estàs jubilat perquè ja has arribat al teu nivell, també que et reconeguin de dir, fes festa, disfruta, no necessitem voluntaris. Perquè a vegades et creen una mica com la necessitat de dir, hòstia, si ara necessito voluntaris, com jo quan estic allà a l'esplai, necessito gent que s'involucri, que es responsabilitzi. És perquè no tinc a ningú que pugui fer aquesta feina, que és necessària. Vull dir, tens que crear una consciència, en aquest cas, a persones que estan jubilades per dir, home, ja que estàs jubilada, per què no vens a ajudar? I damunt has d'ajudar gratis. I damunt de dir, quan la dirigeixes per fer certes funcions, l'has de convèncer de dir, ojo, que la teva funció és fundamental, gratuïta, però fundamental. O sigui, tens que fer una mica d'entrenament psicològic per dir, Teresa, et necessito. Vull dir que vinguis 2 hores cada dia perquè per les teves característiques que tal et necessito. O sigui, tinc que fer una mica d'imbuir-te a tu.
M'has de convèncer d'alguna manera.
T'he de convèncer per fer una necessitat gratuïta. Quan hi ha altres persones també preparades que no fan res, que cobren. Per què? Per què no hi ha aquest lligam? Per què no hi ha aquesta preocupació?
Això no està organitzat i no hi ha aquesta preocupació. Vull dir, a veure, si la gent gran fa de voluntari, ja està bé, m'entens, que ho faci.
Clar, perquè no cobren.
I el que treballa, com a vegades sento, no, és que jo no trobo camarers perquè el paro cobren quasi igual que jo li exigiria treballant.
Clar.
Vull dir, ojo, pues que faci de voluntari. Vull dir, no ho sé, què penses amb això, Dolors?
Penso que està molt mal muntat, organitzat, com vulguis, però jo crec que està molt malament, molt. Jo apoyo tots els voluntaris, evidentment, a tots. Jo no n'he fet mai de voluntariat, però crec que tota aquesta gent que cobra uns diners que li cauen del cel perquè han vingut d'un altre país i han vingut d'aquí o d'aquí o d'allà on sigui, pues crec que aquesta gent haurien de contribuir amb algo el que se'ls dona. O sigui, si cobren 600 euros, pues haurien de fer algo. Jo deia, per què no els
posen... Què valores, això?
Clar, jo deia, per què no els posen... Una vegada havia dit, no? Per què no els posen a netejar els boscos? Que tan malament estan. Que llavors hi ha aquests incendis tan bèsties. Però que n'hi havia abans, aquests incendis.
I si no, per exemple, tu, que estàs demostrant, perquè tu fas un voluntariat. Tu el fas a casa teua, amb els teus fills.
Ah, no, sí, clar.
Amb els teus nets. Però ja que es fica tot en valor avui, tu estàs fent un 2 hores o 3 hores diàries, el que sigui, de voluntariat. Per què d'alguna forma això també no et compensa? No et compensa, dius, o amb un sou, demostrant-ho, o per exemple de dir, bueno, pues que tu percebeixis un incentiu per poder-lo disfrutar. Home, salvo que tu dius, tinc una pensió que em permet a mi fer això més, bueno, si tinguessis una pensió que fes això, contrataries una persona perquè fes la teva feina, no? Vull dir, per què? Per què no hi ha aquest concepte per part nostra de dir, fiquem valor a el que nosaltres estem fent i exigim aquest valor? Vale, jo t'ajudo, però ojo, jo t'estic dedicant 3 hores diàries i per què no hi ha una compensació amb això? Només hi ha compensació moral.
Sí.
I a vegades ni això. Ja se't creix una obligació. Per què? Perquè ets el pare, perquè és el meu net, perquè tal i que qual. Bueno, i al final dius tu... I quan tu necessites una ajuda, te diuen, home, ojo, ja potser no entra dintre dels paràmetres socials que hi ha actualment. Vull dir, aquestes són les reflexions que fa jo. Tu, Mercè, què penses amb això?
Home, no ho sé. Jo crec que, a veure, fer de voluntari i cobrar, per això ja que te donin una feina i que t'ho paguin.
És més fàcil que et paguin el voluntariat, no?
Clar, perquè també et paguen menys. Per exemple, el que deies abans, un senyor o un noi que cobra 600 euros d'estar al paro o de gratificació perquè no té feina. Però clar, si t'hi diuen, per 600 euros vine a netejar els boscos. No.
Ja estic bé a casa.
Ja estic bé a casa. O me pagues més... O no me muevo.
Que em sembla bé, que cada un ha de fer els seus interessos.
És que és així, vull dir, jo recordo que també fa molts anys es deia de pagar un sou a les ames de casa, perquè és el que tu has dit, les ames de casa també fem una feina, però no es va aconseguir. Es va parlar, no sé quin govern hi havia, perquè n'hi han hagut diversos.
Sí.
però no es va aconseguir. I això que hi havia mestresses que sortien a parlar, que ho reclamaven,
no es
va aconseguir. El que molt es va aconseguir és un cop els fills se'n van i en teoria te jubiles d'ama de casa, que et donguin una paga d'aquestes compensatòria o alguna cosa d'aquestes. Però no.
Bueno, però veus aquest conformisme. Per exemple, jo recordo fa anys a la indústria farmacèutica, als hospitals hi havia els becaris que no cobraven.
No, i ara i, també.
I ara, bueno, ara es, també veu que, es veu que han aconseguit alguna cosa. Han aconseguit que se'ls pagui alguna
cosa. Abans d'ahir deu ser això.
Que se'ls pagui alguna cosa, no? Però dius, vale, tens una formació, o com aprenents abans, anaves d'aprenent i no cobraves un duro. Hasta que tot això s'ha anat arreglant, perquè si una persona treballa bé, home, si és un aprenent, no és un becari, que no aporta res, val més que el fotis fora. Però si aporta alguna cosa, aquesta persona també dius, home, per a mi seria una satisfacció que li reconeixessin això. Bueno, jo tinc el meu fill, per exemple, que va estar de becari, és xef, de becari en aquests grans restaurants, i durant un any no va cobrar un duro. Dius, per què això? Ara sembla ser que això ara, ja s'està regularitzant.
Sí, però deu ser recent.
Pues, és igual que nosaltres, els voluntariats. O sigui, no ens deixen treballar perquè som grans. No trobem postos de treball adequats per això. Vale, al final ens mengen el coco i hem de fer de voluntaris. Després això del voluntariat, et dones compte que és un servei que prestes a la societat, que dius, hòstia, pues et consideres imprescindible, perquè dius, si no ho faig jo, no ho farà un altre.
Sí, però perdona, bueno, abans te deien lo de l'experiència. Tu sorties de l'escola i buscaves feina i deies, quina experiència té? I si no tenies experiència, bueno, malament.
Ara tens experiència i no et donen l'oportunitat.
Llavors tenies que fer becària.
I si vols fer alguna cosa, fes-ho de voluntari, no? Vull dir, per què? Per què aquesta acceptació? Són de les coses que jo dic, per què ho acceptem, això? Per què se'n beneficien altres?
Perquè no ens escolten.
I nosaltres, bueno, doncs hauríem de fer que ens escoltessin, no?
Com?
Bueno, jo per això tinc aquest programa també perquè m'escoltin. Potser els que m'escolten no tenen la força suficient per tal. Per què estic al Consell Comarcal? Perquè m'escoltin. Bueno, potser no hi arriba lo suficient menal perquè m'escoltin, no?
Pues a veure.
Però me refereixo, per què ens conformem quan ho hem donat tot? Tenim capacitat, tenim experiència, tenim coneixements, tenim força. Per què no fiquen un valor amb això que estem fent les ames de casa? Ara, per exemple, els socialistes estan dient de donar una quantitat a la gent jove perquè d'alguna forma pugui intentar independitzar-se. Bueno, ja hi ha iniciatives en aquest cas. Però les iniciatives s'acaben als 65 anys.
Sí, però que jo crec que la vida, les coses que t'agraden o t'agradarien, te les has de guanyar, eh? Tampoc és tan fàcil.
I que no te les has guanyat tu.
Per això mateix. A mi ningú m'ha donat mai res, eh? M'ho he guanyat i he treballat i he sortit endavant.
Però, vull dir...
Però és que, clar, si te dan d'aquí, te dan d'allà...
Bueno, és una de les coses que jo reflexiono. L'altra reflexió que faig. Tu tens un increment de la teva pensió cada any, no? Segons el cost de la vida, tal i que qual, calculen pues, que hi ha un dèficit de cost de vida d'aquest any amb respecte a l'altre, aquest any era del 2,6. I sobre aquest 2,6 t'incrementaran la pensió. Vale? Sobre el paper està bé. Vull dir, si la vida creix un 2,6, et pugen un 2% perquè tu no perdis poder adquisitiu. És així, és això.
Això no és cert. Aviam, quan te pugen aquest 2,6%, realment el cost de la vida és molt més car.
Clar.
I com ho notes, coses... com ho notes, això, i tu?
Hombre, doncs quan vas a comprar, per exemple, el que abans compraves amb la mateixa quantitat, ara compres la meitat. És que s'ha pujat moltes coses, si t'hi fixes, passa que la gent va comprar i a vegades no s'hi fixa. Jo m'hi fixo, moltes coses han pujat fins a un 50% més. És molt.
I a tu t'ha pujat un 2%.
Molt, exacte.
Vull però dir, com s'ho reveren? O sigui, però tu
no sé quins criteris vols dir, quins criteris segueixen. No sé quins criteris segueixen.
Perquè tu els escoltes i dius, home, doncs està bé. Vull dir, si el nivell de vida comptabilitzant, doncs jo què sé, això, l'altre, les taronges, els cigrons, les mongetes, els pollastres...
Els ous.
És com si sempre mengessis el mateix, no?
Sí.
I et fan de dir, bueno, doncs els cotxes, la benzina, tal i que qual, unes coses pugen, les altres baixes, la llum, l'aigua... Al final t'hi diuen, bueno, nosaltres fem un estudi i resulta que la vida ha pujat un 2,6. I per nosaltres, sent justos com a governants, si t'apugem el 2,6, no perds
No, però el
nivell de vida.
No és veritat.
El discurs que fan els, perdona, el discurs que fan els polítics, per dir-ho d'alguna manera, els governants, com tu els hi dius, doncs és que són molta gent. Són molt jubilats. Ho entens? Vull dir, només pujant el 2,5 ja són molts diners.
Però perquè ens enganyen, entre cometes?
Bueno, perquè som un grup de gent que som passius. O sigui, tu veus agafar tota la gent gran i anar a fer una manifestació i liar-la al Parlamento de Madrid i aquestes coses? No, perquè la gent, molta gent et dirà que el seu, el que diuen, el meu mal no vol soroll. I llavors ja no tenim aquesta, no sé per què no tenim aquesta capacitat o aquesta força de fer-nos sentir més.
O sigui, al final dius tu, bueno, pues mira, per comptes de menjar, pues, tindré que menjar més pa, per igualar una mica el que és el
bueno,
tema
si no ets celíac, si no, no pots menjar farina, no pots menjar pa tampoc.
No pots, no? Vull dir, no, i com que estàs una mica fotut d'algo, pues menges menys també, no?
També.
Suposo que deuen equilibrar-ho així. Però per què ens conformem, Dolors?
No ho sé. No sé per què ens conformem, però ens conformem. O sigui, la gent, jo crec que arriba un moment que quan ets jove et rebel·les més per tot, com ara jo mateixa, doncs jo me'n recordo que em rebel·lava més per tot, encara que sigués per no fer res, que clar, llavors jo a l'edat que jo vaig viure, vull dir, no ens podíem rebel·lar gaire, perquè si no et fotien a la garjola. Però, vull dir, el d'allò és el meu moment, que ja et conformes, a més t'acostumes a una vida. Cada època que jo he passat, que n'he passat diverses, vull dir, m'he anat conformant en el moment en què estic, no? Et divorcies, et torna a divorcies, passes tot el que passes amb el divorci, perds fins a les orelles, tornes a casar, tornes a passar la teva època, m'he quedat viuda, he tingut que tornar a passar una època, tot són èpoques en la vida que vas passant. Llavors crec que cada vegada que passes una època, perds una mica, perds abans deia que
facultats perdien, o ganes de...
Sí, perds un llençol, que deia sempre el meu marit. Cada vegada que passes una cosa perds un llençol. Llavors, què passa? Que, esclar, vas perdent la facultat de rebel·lar-te i de dir, bueno jo, com que sempre dic, jo sóc, jo ho dic sempre, per el que m'he quedat,
Però mentre se'n tinguis per viure, va bé, no? Però,
Sí, esclar.
Hi ha molts jubilats que no tenen per
viure.
No,
evidentment.
Que no arriben, no?
No arriben, i què fan? O sigui, sí, aquestes persones que són més de les que nosaltres ens imaginem, què fem? Si abans amb 50 euros passaves una setmana menjant i ara resulta que no, i si damunt has d'alimentar els nets, doncs encara més, sí. No? Vull dir, què fem?
Virgueries.
Sí.
I quan ja s'han acabat les virgueries, perquè no ens donen oportunitat de dir...
Coses.
No se t'ocorreixi treballar, Perquè com tenen sí. un ingrés
no,
sí, que no estigui dintre del que està reglamentat, et
no,
foten,
no,
eh?
No, evidentment no.
Vull o sigui, aquí fa molta calor, no?
Sí, ara sí.
Vull dir, no...
Pues mira, pues organitzar-te, comptar fins a l'últim euro i sembla que no, però es fa. De fet, pensa que la nostra generació no ha estat potser tan castigada en aquest sentit, però el que són els nostres pares, jo vaig aprendre molt de la meva mare amb el tema de la casa, sí. No? I llavors no comprar coses supèrflues, estar-te de coses que t'agradarien i no pot ser per poder omplir un altre forat doncs, de coses que són necessàries i fins i m'atreviria a dir imprescindibles.
Bueno, doncs aquesta és una de les reflexions que em fa jo. No tenim la possibilitat d'ara tindre una feina per obtindre més recursos, no?
No.
Però jo estic estressat igual que abans.
Clar, perquè d'alguna manera el voluntariat també és treballar.
O sigui, estic estressat, estic ocupat, tinc les mateixes preocupacions, no les mateixes, sinó diferents, que quan jo treballava. I al final dius tu, i no arribo al final de mes, estic fent el gilipolle, no? O sigui, això no se'n donen compte
sí,
els governs.
Sí, però si no treballessis en l'esplai, tampoc arribaries al final de mes.
No, si això em refereixo jo, de dir, escolta, jo estic treballant igual, ho estic fent amb molt de gust, tal i que qual, però dius tu, escolta, és el que dia, perquè ens conformem.
Els governs estan per altres coses, no estan per la gent gran. Estan per barallar-se els uns amb els altres, bueno, i a més cal que miris les notícies, vull dir, no estan.
No, i a més, quan te manifestes, tens la sensació que tot cau en un sac trencat.
En un sac buit, sí.
En un sac buit, vull dir que no et foten ni cas, vull dir que... Però sí, aquest... sortiràs allà amb la pancarta, i el dia següent, doncs ja està, mira, girem pàgina, hi ha altra cosa mariposa, no fan cas.
No hi ha intenció, no, hi ha intenció.
Perquè no hi ha representants de gent gran que comprengui la nostra situació i la defengui, no?
No, no n'hi ha.
I a més, vull dir, no, també et marquen uns límits, perquè dius una persona gran potser tampoc és necessària o interessa tindre-la dalt, no? Bueno, això són les reflexions que jo em faig quan penso, que a vegades encara tinc de pensar. Com que encara puc pensar, el dia que no pugui pensar ja ho veurem, no?
Home, una persona gran que estigués a dalt, doncs podria entendre o podria estar més sensible a les nostres necessitats i a les nostres mancances.
O sigui que ens marquen uns límits, és a dir, no treballis més perquè pots obstaculitzar a persones més joves que facin la teva feina guanyant menys.
De totes maneres, Granyó, quan hi ha eleccions prometen tantes coses que després ja no les compleixen i és per algú. Perquè totes aquestes coses que prometen a vegades no es poden complir. No perquè no vulguin, no es poden complir. No.
Però també, d'alguna forma, per què es frena aquest conformisme? No sol es frena, sinó que es potencia. El conformisme de la gent gran per por. Va haver una campanya amb la que diuen, ojo, a veure si us quedareu sense pensions, si no em voteu a mi o voteu a un altre, no? O sigui, la por. El conformisme i el de dir, potser ja no tinc la força que jo tenia abans. Bueno, no tindràs la força física, però la força mental sí que la tens.
Sí que la tenim, evidentment.
Bueno, aquestes són les reflexions que jo faig.
No, reflexions molt interessants.
Per exemple... És trist que tu vulguis, tinguis una iniciativa i que si t'ajudessin econòmicament la podries tirar endavant. Però això ja està fora d'aquest rol. No? Vull dir, és normal que els fills te demanin diners perquè ells tenen iniciatives. El que és totalment anormal és que tu diguis, jo tinc una iniciativa, i vas als fills i dius, escolta, per què no em deixes diners? Els fills et diran que ets boig, papa.
On vas?
Estàs boig, on vas, ara, aquesta data? Jo, tu, si cas ben me l'eix, i potser la considero jo, la tiraré endavant jo. O te'n vas al banc.
Els hem acostumat així, eh? Perquè hi ha hagut una època que sí que els fills ajudaven els pares. Havia una època que sí.
Això és contra natura, ara, no?
Però els hem ajudat, que té, fill meu, té, no preocupis, no t'amoïnis, no pateixis, no sé què. I, clar, s'ho han cregut.
Saps què passa, Mercè? Que jo penso també que nosaltres, en el meu cas, hem tingut moltes mancances. I llavors hem volgut que amb ells
també
no els hi falti de res i els hem maleducat una mica.
Exacte.
Que és una mica el que tu estàs dient.
Exacte.
I el banc?
El banc, què? Sí, tenen moltes assistències socials, però vés a demanar.
O sigui, també reflexiono i dic al banc... Sí,
segons quina edat, Granyó, ja no et donen res, ni el bon dia et donen.
Però dius, els bancs es preocupen per tu, si tens diners et faran alguna oferta, si tens la pensió et faran una oferta perquè la pensió la portis al banc.
Vull dir que hi ha
certs apartats
això sí
que tenen interès, no? Però quan vas a demanar un crèdit, de dir, hosti...
Sí, quan no en tens...
No, però és molt curiós això ja és merament és anecdòtic, no? Jo tinc una amiga que ha rebut una herència important i que té molts diners, i llavors ella cada 15 dies o cada mes li fan ofertes.
Sí.
Econòmiques. Sí. Si necessites 10.000 euros, dius, escolti, a mi sí que m'anirien bé 10.000 euros.
A mi no. A mi no
me'ls ofereixen ella perquè ella en té i no es necessita. Sí. Entens què vull dir-te? Vull dir, això és com una mica prendre el pèl, no?, a la gent.
Penso. Però, vull dir, d'alguna forma, encara tens valor pels bancs, no?, perquè t'ofereixen la medalla aquesta que si tens... que no et passi res, que et quedis a casa...
Ah, sí, el botó.
I això és pagant, no? T'ofereixen la companyia de l'Alèxia, no? Que això també és pagant.
Això és pagant.
Granyó, et venen els seus productes, que en aquest cas van dirigits a les persones grans, però no fan més que vendre't els seus productes.
Sí, però cada mes...
Exacte, vull dir, a cada etapa de la vida, a cada edat, venen uns productes, els seguros, productes seguros de vida...
De fesos, de tal...
Exactament, o el cotxe, o assegurances de la casa, a cada moment estan venent...
Però calculen de que t'ho deixen això fins que sigui un percentatge de la teva pensió, que ho puguis pagar.
Oh, clar.
Vull dir, i això ho has de pagar, això t'ho cobren el dia 1. Sí, sí o sí. I després com menges? Amb el que et queda tens per menjar?
Depèn del que entenguis per menjar. O sigui, per anar al restaurant cada dia, no com a molt, pots anar a mirar i en llocs, no direm noms, aquí a Calella mateix, doncs que fan el plat del dia. I llavors, si això igual et costa 7 euros, doncs no gastes
un plat,
gas.
Un plat.
Un plat i prou.
Et diuen, com que ets gran, ja
amb no... Un plat ja fas.
Amb un plat fas.
Llavors, no gastes llum, no gastes gas, no, si no tens ganes de cuinar-te per tu sol, que a vegades per tu sol et fa mandra, doncs, vull dir, en fi, però... tens aquesta solució d'aquests llocs que fan menjars preparats, sí, però i per pensé... tenir-ho et donen un plat, sí, de llenties però... o del que sigui, ja menges.
Ja està, sí, ja tens
prou. Però, clar, no és...
Però
no és el correcte.
No és el correcte.
Tu pagues lloguer o pagues els impostos de la casa que vius?
Doncs clar.
Pagues les tasses?
Oh, i tant.
D'aigua, llum,
brossa,
gas...
tot.
I després dir... que no et vingui una derrama.
Bueno, ara que han d'arreglar el terrat a casa, diu, pediremos un préstamo. Diu, pues ja a mi no.
Però tu encara que siguis gran, això ho has de pagar, no?
Oh, i tant.
No tenen la consideració de dir, tens perdona, més de 65
anys? No perdonen res.
Vale.
No,
o tens que ser pobre de solemnitat.
Suposo, llavors te'n vas a serveis socials i si, no sé...
Vale, i si diuen, què té vostè? No
fins ara
res.
No m'he vist amb la necessitat d'anar-hi, vull dir que tampoc puc dir com funciona, però vull dir
sí,
sempre...
Sí, però no, però dius, declaració de la renta, com a la declaració de la renta tinguis patrimoni, ja se t'ha acabat. Vull dir que en aquest sentit, imagina't, 2 milions, no, 12 o 10 milions de pensionistes que hi ha en aquests moments a Espanya, estem consumint, no?
I què hem de fer, una vaga de fam o tancar-nos en alguna església com es feia abans?
Bueno, no ho sé, però...
Perquè ens faiguin cas, no? Vull
sí,
dir...
sí, però com no, si no fem alguna cosa, penseu que el futur el tenim fotut, eh?
Molt fotut.
Vull dir, cada vegada vivim més. Conforme vius més, més fotut
amb més
estàs.
Més salut.
Més consumeixes, perquè també els medicaments consumeixes per la indústria farmacèutica.
Sí, però... i els medicaments jo m'he donat compte. Un tub de pastilles per la meitat. Ja te'l porten per la meitat. Està mig buit.
Ja, bueno, no.
O sigui que també te cobren com si estigués ple, però...
Correcte.
Sí, no? Ho has vist, tu,
ho he vist.
No, i els aliments, ara antes et costava 10 euros un quilo, ara et costa la bossa de 3/4, et costa 10 euros igual. Vull dir, mentre... O sigui, mos hem de conformar perquè dius, mentre nosaltres siguem interessats per la indústria farmacèutica o pel consum, ens aguantaran. I el dia que no siguem interessants... Què?
Bueno. Pues el dia que no siguem interessants ens deixaran
estar.
Ens portaran cap a l'altre barri.
Bueno, per desgràcia, el
una
temps...
Una pandèmia i listo, jo soluciono.
El temps, sí, també les pandèmies, i amb això també ara del virus aquest del tal...
Aquest virus de la grip que serà arrasador.
Bueno, senyors que ens escolten, senyores persones grans que ens escoltin, mentre el valor que la societat, les empreses, els governs ens diguin encara som rentables, no us preocupeu. Si la pensió la consumiu aquí a Espanya amb aliments, no us preocupeu perquè d'aquests beneficis que vosaltres compreu, dels productes que compreu, ells encara consideren que la Teresa, la Dolors i la Mercè i jo som rentables. No? Sí. Però vigilem perquè d'alguna forma ens rebel·lem davant d'aquesta societat que cada vegada serà pitjor, o no sé on acabarem. Gràcies, ha sigut una taula redona, ha sigut
gràcies
una tertúlia interessant. Vull dir, crec que us he acollonit una mica més, perquè dius ara,
sí,
us pensareu i a lo millor dius, pues, potser sí que
si
som.
Si més no, ens faràs reflexionar.
Exacte, sí, almenys reflexionar els que ens escolten, no?
Sí, perquè bueno, havíem caigut en tot això.
Us dedico una cançó.
Gràcies.
Que és Cuando me siento bien, efecto... Bueno, no sé qui és perquè la vaig descobrir per internet, però és, això, efecto pasillo, vull dir, dedicada a vosaltres i a les persones que ens han escoltat. Vale?
Gràcies.
Vale. Gràcies. Los problemas de toda la gente voy cantando las vueltas del mundo en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Suerte tenerte cuando amanece y me sigues el juego. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo.
capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la vida.